Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Avui a Cugat Ràdio volem parlar d'un tema que afecta a tothom, perquè tothom, qui avui dia s'ho pot permetre, viu en un habitatge. I si accedir a un habitatge a un preu digne ja era difícil abans de la crisi, ara la recessió econòmica provoca molt més mal de caps a qui té un habitatge i també a qui els administra. La pujada de l'IVA, l'impost de successions, la morositat, la sobreocupació, són temes que abordem, que ens afecten de prop, i ho fem amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, el senyor Josep Maria Gual. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Gual, el col·legi es reuneix demà amb moltes persones col·legiades, amb molts administradors de finques, es fa a Sant Cugat, concretament en un intent d'acostar la feina del col·legi als administradors de finques, sobretot aquells de fora de la ciutat de Barcelona. Molt breument, quin és l'objectiu d'aquesta trobada?
Bé, l'objectiu és contactar amb els companys que efectivament tenen el despatx fora de la capital de Barcelona i compartir els seus neguits amb els nostres, contrastar les diferents dificultats que té la feina, que no és la mateixa, iniciada de la mateixa forma amb diferents poblacions, i ajudar-nos mútuament. O sigui, el col·legi està al seu servei per ajudar-los a servir els ciutadans, i aquests contactes que fem periòdicament per tota la província de Barcelona i de Lleida, que són el nostre territori, ens ajuden a saber quins són els problemes que ells necessiten que tractem, que abordem, i procurem donar-los ajuda amb això, informació, tot el que calgui.
I a més, si no vaig errada, una trentena d'administradors de finques de Sant Cugat acudiran a aquesta trobada. Ells i els altres suposo que posaran sobre la taula tots aquells problemes que ara poden trobar-se a l'actualitat, suposo que encapçalats per aquesta crisi econòmica i sobretot aquesta pujada d'impostos que ens afectarà moltíssim i que a vostès els ocuparà moltes hores de la seva feina. Parlem de la pujada de l'IVA, sobretot, i també de l'impost de successions. Una mica com ho perfilen ara mateix aquestes qüestions vostès?
Bé, nosaltres fa temps que estem demanant que per les comunitats de propietaris que tenen que fer molta obra de rehabilitació dels edificis, l'impost de l'IVA, que en general es paga el 16%, se'ls rebaixi el 7% com es fa amb una empresa promotora que rehabiliti integralment un edifici. Però clar, això senzillament els suposaria una rebaixa del cost de l'obra d'un 9%. Si ara, per la situació econòmica del país, en lloc de rebaixar-nos l'IVA, ens el pugen 2 punts més, els propietaris dels edificis, que són normalment gent que viu dels seus sous, de la seva feina, tindran encara més difícil fer el manteniment correcte de les seves cases.
A més, també ens trobem, a banda d'aquest tema de la rehabilitació i la pujada de l'IVA, que sobretot afectarà per aquells que, si poden, van a realitzar una venda del seu habitatge, o fins i tot una compra. Això estem parlant ja de xifres astronòmiques amb aquesta pujada de l'IVA. O sigui, pot ser una quantitat bastant important a les economies familiars.
Bueno, si compren una vivenda, aquesta pujada del 2% no els afectarà, perquè les vivendes tributen el 7%, la compra de vivenda. És a dir, la repercussió en compra serà menor que no pas amb el manteniment. És a dir, un cop comprat el pis l'han de conservar, i això costa diners també. I en quant a l'impost de successions, nosaltres havíem demanat i mantenim que tota vegada que hem de propiciar que hi hagi habitatge de lloguer, és injust que el que hereta un pis pagui l'impost de successions si el té llogat, quan, si tingués una altra activitat rentable, si fos una empresa familiar, tributaria sobre el 5% del valor del negoci que hereta. I si hereta d'un pis, paga sobre el 100%.
Altres qüestions que volíem abordar amb vostè, senyor Gual, és sobretot com valoren des del col·legi les ajudes a la promoció del lloguer que fan els governs. No ens trobàvem en aquella situació que va detectar doncs un segment concret de la població, que és que cobrava massa per accedir a aquestes ajudes, però cobrava massa poc per accedir a la compra. En aquests moments de crisi, com s'està vivint aquestes polítiques?
Bé, en aquest moment s'està incrementant la demanda d'habitatge a lloguer, probablement perquè una de les conseqüències de la crisi és que costa més accedir als crèdits i atrevir-se a fer la despesa important que significa una compra. I amb l'habitatge lloguer, aquí a Catalunya, s'ha tret la figura de l'aval lloguer, que és una ajuda de la Generalitat en el cas d'impagaments, que anima en els que tenen pisos a posar-los en el mercat de lloguer perquè els hi garanteix d'alguna manera el risc de l'impagat. D'una manera, en aquest moment, insuficient, per el que nosaltres pensem, i en funció del que tarden els procediments judicials, però és un pas important en la línia de donar tranquil·litat al mercat de lloguer.
És que fins i tot en relació a aquest mercat de lloguer s'estan originant iniciatives que fins ara no havíem conegut, no? Doncs que una persona que té un habitatge i el té llogat, a l'hora de llogar-lo ha de verificar la solvència d'aquests inquilins, i hi ha casos de adquirir una assegurança amb una companyia que aquesta s'encarregui d'abonar la mensualitat en cas d'impagament per part d'aquests clients. O sigui que els propietaris han de pagar per garantir que seran pagats. Coses com aquesta, com suposo que són habituals en aquests moments de crisi econòmica.
Bueno, són noves, han anat apareixent precisament perquè hi havia aquest problema del risc que significava no només l'impagat, sinó el fet de que de vegades, a sobre de no pagar, deixaven el pis fet una llàstima. I en lloc de rebre diners, el propietari del pis, quan recuperava les claus, havia de començar per gastar-se uns quants més en tornar a deixar el pis en condicions.
O sigui, és un cercle viciós que ens porta també a altres problemes, com per exemple el tema de la morositat, la sobreocupació, ítems que suposo que a vostès, aquestes alçades de la pel·lícula, resulten molt familiars.
Sí, sí, sí.
I com combatre això, senyor Gual?
Ara, la morositat és un problema estrictament de situació del país, o sigui que la morositat en el món de les comunitats només es pot combatre acudint a la via judicial, que és molt desagradable entre veïns, i amb arrendaments també és antipàtic perquè significa treure una família al carrer, però és l'única solució legal que ens donen la normativa actual. És a dir, si vostè no li paga, no hi queda més remei que demanar al jutjat que li tornin el pis o li paguin el lloguer. I en quant a la sobreocupació, aquest és un problema que a més afecta molt a la convivència. O sigui, no afecta només en els propietaris dels departaments, sinó que afecta en els veïns de l'escala. Perquè un ús exagerat, o sigui, massa gent en un edifici que està pensat per uns volums i un nombre de persones determinat, genera incomoditats a tots els que hi viuen. I això també fa de molt mal encarrilar, perquè demostrar-ho davant dels jutjats és molt difícil. És a dir, com acredito jo que les persones que estan a casa seva i que són 20 no estan de visita i estan permanentment?
I vostès, temes com aquest de la morositat i la sobreocupació, o més o menys, per les informacions que vostès disposen, suposo que la ciutat de Barcelona és la que més atresora conceptes, pràctiques d'aquest tipus, per la resta de ciutats, més o menys, tenen controlats quins són les poblacions potser més problemàtiques en aquest sentit o no ho calibren?
No tenim un sens que en concret de dir és un problema més greu a Barcelona que en altres ciutats. Evidentment és un problema de nuclis de població una mica grans, o sigui, poblacions petites no es dona, però no és només un problema de les quatre capitals de Catalunya. Hi ha moltes poblacions grans on tenen aquest problema.
La crisi ens afecta a tots i, per tant, està extès.
És una conseqüència de la immigració, també, que a vegades es posen on poden, pobres.
Quins mecanismes vostès proposen des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida? Una de les claus que apuntaven vostès era el tema de l'habitatge públic, no?
Sí, o sigui, més que l'habitatge, hi ha d'haver-hi un mercat d'habitatge públic de lloguer, a més, que sigui una primera solució per les persones de pocs ingressos, siguin forànies o siguin nacionals, que per un primer pas d'accedir a un habitatge per independitzar-se o perquè arriben aquí i necessiten habitatge, tinguin una solució relativament econòmica. I amb aquesta qüestió l'administració hi té que intervenir. No ho poden fer només les entitats privades perquè és difícil que els resulti rentable.
Vostès, per conèixer, ser molt coneixedors de la realitat del món immobiliari a la zona de Barcelona, pel que fa a Sant Cugat, i aquesta aposta per l'habitatge públic, bé, a últimes dades que teníem des de Cugat.cat en relació a aquest tema, apuntaven que l'any 2027 un 15% dels habitatges de Sant Cugat seran de promoció pública. Suposo que, entenent la seva defensa per aquest tipus d'opcions, com ho valoren?
Ho valorem molt positivament i és per felicitar el seu alcalde, que a més el senyor Recoder, nosaltres ja com a corporació el coneixem perquè sempre ha estat interessat en temes d'habitatge, va participar en la redacció de l'última modificació de la llei de propietat horitzontal estatal, quan encara no teníem la llei catalana, i és la línia que s'hauria de seguir amb els altres municipis i amb les administracions també. O sigui, no és un problema que hagin de resoldre només els municipis, sinó també hi ha de participar la Generalitat i l'Estat espanyol. És un problema de tota l'àrea.
Igualment, aquesta aposta per l'habitatge públic és una manera de contrarrestar altres dades que tenim aquí a la ciutat sobre la taula, com per exemple les que ens parlen del preu del metre quadrat de venda i de lloguer, que en el cas de la venda supera situacions fins i tot ja surrealistes, no? Les últimes dades que teníem, i les facilitàvem la setmana passada procedents del Ministeri d'Habitatge, parlen d'un metre quadrat de venda a Sant Cugat de 3.540 euros i un lloguer que encara és bastant alt per aquells que hi vulguin accedir. Amb això també, quina radiografia fan de Sant Cugat?
Bueno, Sant Cugat era una població i és una població privilegiada, en el sentit de que a més de les seves característiques se la troba atractiva, o sigui, hi ha hagut molta gent, inclús de Barcelona, que li va fer il·lusió desplaçar-se i estar a l'altre cantó de Collserola, i s'hi trobaven molt a gust, i diguem, és el preu de l'èxit. Com que és una població on ve de gust viure, i pues hi ha molta demanda, i això és el que els afecta els preus.
Però com pot ser que es pugui mantenir un preu d'aquestes característiques actualment, senyor Gual? 3.540 euros. Estem parlant de cases molt cares.
Perquè, miri, la variació, l'afectació del preu en quant als immobles està afectada també per la seva situació. És a dir, inclús en un moment de davallada, si vostè a Barcelona busqués un pis al voltant de la plaça Catalunya, segur que no el trobaria rebaixat de preu. O sigui, els puestos que tenen un especial atractiu no s'han vist afectats de la mateixa manera per la davallada de preus i per la situació de crisi.
Llavors vostè diria que la crisi del totxo aquí a Sant Cugat, pel que fa en quant als habitatges, aquí a Sant Cugat no està afectant per igual a les ciutats de l'entorn? Podríem fer un model aquí a Sant Cugat?
No, jo no ho diria així. Li diria que potser en quant a nova construcció, que és la crisi de veritat del totxo, Sant Cugat estarà igual de parat que en altres llocs. Però el ja construït, que estigui en venda, no baixarà de preu com baixaria en una zona en què a la gent li sigui una mica més indiferent viure allí o viure a la població del costat.
Per tant, la nostra ciutat podrà continuar mantenint aquest estatus de qualitat de vida i la crisi no l'afectarà en aquest sentit.
No l'afectarà de la mateixa manera. O sigui, quan les coses van malament per tots. O sigui que no estaran en una illa paradisíaca a banda, però penso que els hi farà menys mal en el camp immobiliari que en altres zones.
Senyor Gual, també volíem conversar amb vostès d'altres qüestions que els afecta, com és aquesta llei òmnibus, que a finals d'any doncs, encara s'està tramitant, però que té previst doncs, reformar el sector dels serveis, poder eliminar aquests farragosos tràmits burocràtics, i que vostès, concretament, els col·legis professionals, els afecta molt de prop. D'alguna manera limiten la seva feina. Per què?
Bé, no ens la limita per lo que significa de transposició d'una directiva europea. És a dir, hi ha una directiva europea que diu que s'ha de facilitar la mobilitat dels professionals i que se'ls ha de simplificar la tramitació perquè puguin canviar d'emplaçament als seus despatxos, si volen venir a Espanya o si nosaltres volem anar a França o on sigui, amb la que no hi tenim res a dir, en què el que s'ha de fer és establir uns sistemes més àgils de tramitació de la documentació dels canvis, i fins aquí estem absolutament d'acord, i ens demana també que els col·legis professionals vetllem encara més del que ja ho veníem fent perquè els nostres afiliats compleixin els seus deures deontològics amb el públic, amb els seus clients. Hasta aquí tot va molt bé i és el que demana la directiva. El que passa és que el nostre, el govern espanyol, per raons que desconeixem, ha aprofitat aquesta part de l'obligació que se'ns imposa per Europa per demanar-nos un, per imposar-nos un canvi de normativa dels col·legis professionals que no ve gens a to, a qüestionar l'obligatorietat o no de la col·legiació, cosa que, per altra banda, precisament ens dificultaria el controlar la conducta dels professionals, perquè avui dia estan sota control dels col·legis. Si la col·legiació és obligatòria, el que no vulgui estar controlat amb no col·legiar-se quedarà lliure. Llavors no sé com li podrem exigir que compleixi amb la societat.
I ja per anar acabant, des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, senyor Gual, quin pronòstic fan per aquest 2010 de l'evolució d'aquesta crisi pel que afecta al seu sector? Quin horitzó veuen? Quina radiografia fan?
Miri, és molt difícil dir aquestes coses. És a dir, les persones que són capaces de pronosticar quan s'acaba la crisi se suposa que es fan milionaris perquè entren en el moment oportú en el canvi de tendència. O sigui, nosaltres creiem que les coses no empitjoraran, però, com va dir ahir el cap del govern, és molt difícil saber el que tardarem a tornar a tirar amunt.
Sí, que vostès, la recomanació, quina seria la recepta, llavors, que donarien vostès?
Bé, nosaltres, receptals, i si m'ho pregunten amb el sentit de dir si és el moment de comprar, de llogar o no, més aviat jo el que li contestaria és que hem de seguir fent la nostra vida. No podem estar espantats esperant que les coses millorin soles o dient demà s'arreglarà tot. O sigui, hem de seguir fent la nostra feina i la nostra vida, i amb aquesta línia és amb la que ajudarem a que tot millori.
Doncs ho deixem aquí, senyor Gual. Això sí, recordar que per aquelles persones que estiguin interessades, a la web del Col·legi d'Administradors de Finques disposen d'un servei d'assessorament gratuït per totes aquelles persones que vulguin fer recerca de lloguer i que els està funcionant bastant bé, no?
Sí, és una bossa de lloguer que té més de 100.000 visites mensuals i que dona una informació molt actualitzada de producte de lloguer, sigui vivenda, sigui locals, i amb comunicació amb els professionals que ho atenen, i a més d'una forma absolutament gratuïta. O sigui que si busquen alguna cosa, allí per almenys poden saber si estan al mercat o no.
Van crear aquest servei perquè a vegades resulta que no sabem buscar un pis?
No, vam crear aquest servei per ajudar, perquè a més ens trobàvem amb que hi havia empreses que utilitzaven la informàtica per oferir unes llistes de pisos que les treien pràcticament dels diaris sense cap fiabilitat que estiguin actualitzades o no, i per donar una autèntica porta de consulta, de garantia per la via telemàtica.
Molt bé, senyor Gual, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe a Cugat Ràdio. Esperem que vagi bé aquesta reunió amb els administradors santcugatencs i també amb els altres de l'entorn que acudiran a aquesta reunió del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona. Moltíssimes gràcies per respondre als nostres interrogants. Fins un altre i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
I tot seguit, a 6 minuts per 2 quarts, els esports.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.